D'aquí a poc, en més d'un mes, quan comenci el mes de març, un 70% dels hotels de Mallorca ja estaran oberts. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre, amb Toni Mateu.
Les xifres a la mà que avui han exhibit els hotelers de Fitur mostren com es consolida de cada vegada més la desestacionalització i que els establiments obren de cada vegada més prest. El mes de març d'enguany estaran oberts un 70% dels hotels en el Car de Mallorca, mentre que el març de l'any passat n'eren el 64%. Aquesta és la reflexió que el president de la Federació Hotelera de Mallorca, Javier Vic, ha fet avui des de Madrid.
Confirma una desestacionalització estructural i no conjuntural. Se produce un adelanto real del inicio de la temporada. Marzo, que es importante, se consolida como mes clave de arranque, reemplazando al mes de mayo.
Tot d'un ampliarem aquesta informació sobre Fitur, la gran fira turística espanyola, els actes de la qual, com ja sabeu, en aquesta edició han estat molt condicionats per les tragèdies ferroviàries ocorregudes a Còrdoba i també a Barcelona. Ha estat avui cap vespre quan la Guàrdia Civil ha trobat els dos cossos restants i, per tant, Maria Eugènia Kegles ara s'eleven a 45 les víctimes mortals.
Del tren Àlvia, és a dir, el que anava en direcció cap a Huelva. És el coronel Domínguez del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil.
Es que alrededor de las 14:45 horas se han encontrado dos cuerpos y se está procediendo al levantamiento de los cadáveres en este momento.
Segons el Ministeri de l'Interior, entre les 43 víctimes identificades hi ha 22 dones i 21 homes. La majoria són ciutadans espanyols, llevat de 3 persones en ciutadania estrangera.
I sobre les conseqüències de l'altre accident ferroviari, el de Catalunya, la Generalitat ha anunciat un acord amb els maquinistes.
Tot i això, però, no es garanteix que Rodalies comenci a funcionar demà divendres i, per tant, els trens continuen aturats.
I aquí, a les Illes Balears, el treballador de Serveis Ferroviaris de Mallorca decidiran dilluns, i ho faran en assemblea, si convoquen aturades laborals pròpies per exigir més garanties de seguretat. El comitè denuncia una manca d'inversió en l'infraestructura.
El director gerent del Servei Ferroviaris de Mallorca, José Ramón Horta, defensa la seguretat dels trens a l'illa. Es considera oportunista que el comitè plantegi ara mobilitzacions.
Lo que no me parece bien es que no nos han hecho ninguna petición y ahora de repente, pues ahora, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues ahora vienen con esas peticiones. Estamos de acuerdo, hay que mejorar la seguridad, siempre lo que sea mejorar el dispositivo.
I el pagesor de les Illes s'afegeixen a la mobilització general convocada per a dijous que ve arreu de tot l'Estat.
Qualifiquen d'insostenible el sector primari davant el futur de la política agrària comuna, la PAC i l'acord de la Unió Europea amb Mercosur.
Això que estem discutint són 10 milions d'euros per cada any per les Illes. Això és molta pasta. Això va que puguem marxar o que no puguem marxar.
Acabau de sentir Joan Company, un dels responsables de Saha, sobre les reivindicacions d'aquest sindicat agrari. Les pitiuses ja disposen d'instal·lacions adients per atendre els migrants que arriben a Eivissa i també a Formentera.
Avui, el delegat del govern central a les Illes ha visitat aquests espais situats al port de la Sabina i al moll de Botafoc. És Alfonso Rodríguez.
La necesidad de tener instalaciones para acogida digna de estos migrantes que llegan a nuestras costas y poderles acoger en tránsito.
La presentació d'aquestes instal·lacions precisament coincideix en la denúncia del col·lectiu Caminant de Fronteres.
L'entitat sosté que el govern central aplica arbitrarietat en l'addicció de protocols de rescat d'embarcacions, cosa que el delegat del govern central, Alfonso Rodríguez, ha negat de manera rotunda.
I en els esports, la Barca Menorca juga en aquesta hora la Copa de la Reina Marta Sampas. Bon dia, bon vespre, millor dit.
Bon vespre. La Ciutadella en què s'enfronten a l'MB Lugo als quarts de final de la Copa i ho fan amb l'intenció de revalidar el títol a Tenerife, el pavelló Quico Cabrera. De moment, la Barca Menorca ha perdut el primer set, però ha guanyat el segon. Per tant, igualat aquest partit de quarts de final, un partit que ha començat a les 6 i que podeu seguir en directe pel web d'IB3. I en tennis, Jaume Munar ha quedat eliminat a la segona ronda de l'Obert d'Austràlia. El tennista de Santanyí ha perdut contra Casper Ruud, número 13 del rànquing ATP, per 3-16-0.
Pel que fa al temps, una borrasca que ja s'acaba i una altra, però, que ara comença. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, sí, pendents d'aquest enfilall de borrasques que hem tingut aquests darrers dies i que ara ens vendrà de la mà d'Ingrid, que ja és a les portes de les illes. De fet, avui s'han reactivat algunes plogudes vinculades a una petita baixa pressió que s'ha format més enllà d'Ingrid, dins del mateix sistema de tempestes, això sí, i aquesta baixa pressió ens ha deixat plogudes al voltant dels 70 litres per metre quadrat a la Serra de Tramuntana. Aquesta darrera setmana ja ha sumat més de 250 litres a la serra. Ara demà tindrem una treva. Una treva perquè tindrem intervals de núvols, però no esperàvem precipitació. El que sí que esperàvem demà encara és vent, un vent que no ens abandonarà en el que queda de setmana. Per tant, en aquest sentit, tindrem dies incòmodes de vent, sempre de ponent i de llevet, també estones mestral. Per tant, demà encara la mà anirà moguda, però la situació empitjorarà en vista dissabte, que és quan pensàvem tindrem la màxima intensitat de vent i també tindríem una reactivació de les precipitacions, sobretot dissabte de matí.
Moltes gràcies, Dani Capó. Per tant, la cosa va de vent i, per tant, ens haurem de fermar fort les sabates. Aquest és un informatiu que feim amb Maria Eugènia Queigles, Neu López i Teresa Tous a la redacció, mentre que Joan Jiménez és el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Passen 6 minuts de les 7. Gairebé som a final de gener i d'aquí a poc més d'un mes, pel mes de març, els hotelers preveuen que un 70% de la planta mallorquina ja estigui oberta. El març de l'any passat aquesta xifra era del 64%. Aquest augment, per tant, mostra com es consolida la desestacionalització i com els establiments obren de cada vegada més prest. Sandra Martínez ha seguit a Madrid els actes de Fitur en el que ha estat la segona jornada en presència de la delegació de les Illes Balears.
Les xifres, asseguren els hotelers mallorquins, no enganyen i l'augment d'establiments oberts cada pic més allunyats de la temporada alta és una realitat. Una tendència que apunta el president de la FEM, Javier Vic, obliga a repensar el calendari tradicional.
Confirma una desestacionalització estructural i no conjuntural. Se produce un adelanto real del inicio de la temporada. Marzo, que es importante, se consolida como mes clave de arranque, reemplazando al mes de mayo.
L'esforç del sector hoteler, assegura Vic, és el que està capgirant aquest model turístic, però així tot encara hi ha massa oferta il·legal. Un de cada cinc turistes que arriben a les illes ho fan en espais no reglats. Vic demana més mà dura a les institucions.
Que és totalmente insuficiente lo que se ha hecho hasta ahora porque los datos no lo están demostrando. Se debe perseguir y condenar a toda la oferta ilegal usando todos los medios y recursos posibles.
I parlant d'hotelers, avui ha estat protagonista també indirecta a la fira el CEO de Malià, Gabriel Escarrer, que hi anunciava la intenció del seu grup de dur a Balears allò que ja està fent a Canàries, la contractació de menors no acompanyats en els seus establiments. Idò ha estat una idea que no ha agradat a la presidenta Marga Proens.
Ni ho comparteix ni ho deix de compartir perquè és una decisió privada. Jo simplement dic que la política del govern de les Illes Balears, la política d'ocupació, passa perquè els aturats de llarga durada que ja estan a les Illes Balears i que existeixin trobin, evidentment, feina a les Illes Balears i passa perquè la política d'habitatge molt vinculada en el mercat laboral passa per prioritzar els residents per damunt qualsevol altra política.
A Fitur, però, no només hi són presents els hotelers i també les delegacions institucionals, com la presidenta Proens, que acabam de sentir, sinó que també hi ha altres agents del sector, com és el cas de les agències de viatges. I són precisament els agents de viatge que han dit que han notat un descens del mercat alemany. Quin és el nivell de preocupació, Sandra?
Idò, des de Viva posen xifres a aquesta davallada, parlen d'un 10% manco de reserves en un mercat que és essencial, un mercat enorme, on aquesta reducció implicaria una davallada molt forta. Pedro Fioles, el president de Viva.
estem detectant una lleugera caiguda del mercat alemany i centroeuropeu, és a dir, suïssos, austríacs i alemanys. Realment, no és que hi hagi una gran preocupació, però sí que tenim unes xifres bastant més baixes que no l'any passat, que enguany, evidentment, no seran compensades per aquests nous mercats dels països de l'est. Si les tendències continuen igual, evidentment, aquest buit no serà cobert.
Fiol també ha rebaixat l'entusiasme institucional i hoteler pel que fa a la desestacionalització i ha recordat que en el cas de Mallorca no és general i que és impossible ampliar mercat fora de temporada alta sense oferta complementària.
Moltes de gràcies, Sandra Martínez, des de Madrid, en aquesta segona jornada institucional de Fitur. Ja sabeu que a l'estand de les Illes Balears també hi tenen cabuda molt de municipis turístics d'arreu arreu de les Illes Balears i també els consells insulars de cada illa, a part dels que tenen algun estand de manera separada. Idò, en el cas del municipi de Lleó, té el seu propi estand dins Fitur amb el turisme cultural, que és l'eix principal en què es vol projectar.
Part del personal directiu de la cadena Melià ha visitat avui aquest expositor. L'empresa té un hotel a Son Bou que vol reformar des de fa anys. Un projecte que el GOP va dur als jutjats. José Luis Benjarn és el batle de Lleó.
El que desitjaríem des de l'Ajuntament és que quant abans aquest projecte es desenvolupi i pugui cristal·litzar, es pugui materialitzar, tant de bo. L'estan acabant d'enllestir, estan acabant de perfilar-lo i estic convençut que d'aquí no tant es presentarà ja la versió definitiva d'aquest projecte a l'Ajuntament perquè el pugui sotmetre en els serveis d'arquitectura.
I més informacions que arriben de Fitur, perquè Paradores d'Espanya ja ha anunciat avui mateix que el parador d'Eivissa obrirà les seves portes el primer trimestre de l'any 2026.
El batle d'Eivissa, Rafael Triguero, ha celebrat l'arribada de bones notícies pel que fa a l'obertura de l'hotel, ja que es tracta d'un projecte molt esperat per la ciutat perquè atraurà un turista interessat en el patrimoni i l'història. Triguero ha lamentat, però, que aquest anunci no s'hagi fet demà en una reunió que tenen prevista amb Paradores.
Hubiéramos tenido a bien que mañana en ese encuentro oficial que tenemos con Paradores, el Ayuntamiento de Eivissa, se hubiera formalizado este anuncio, pero sinceramente muy ilusionados por este anuncio que antes del mes de abril se formalizará ya por fin la tan esperada apertura del primer parador nacional en las Islas Baleares.
Són moltes les iniciatives que es presenten a Fitur i en la finalitat de millorar la sostenibilitat de Formentera ha nascut idò Living Formentera. Una aliança és això de col·laboració entre la companyia naviliera baleària i Nature and People Foundation per sembrar fins a 420.000 arbres a l'illa. Es tracta d'una iniciativa pionera orientada a millorar la resiliència i l'habilitat de l'illa. El projecte començarà en la plantació, en un primer moment, de fins a 2.500 arbres.
D'altra banda, el Consell de la Menor de les Pitiuses ha presentat dues noves activitats esportives que es faran enguany a Formentera. Una cursa d'atletisme per equips i un trofeu de futbol base. És Òscar Portes, president del Consell de Formentera.
Serà la categoria a la via de 12 a 13 anys i serà de caràcter nacional. Hi haurà 300 jugadors que vendran a Formentera la primera setmana d'abril. Evidentment són menors, per tant han d'anar acompanyats de les famílies o d'alguns adults. Per tant, els nostres càlculs seran que més de 1.000 persones la primera setmana d'abril vendran.
Per la mare dels dos accidents ferroviaris, que ja sabeu que aquest dia es condicionen l'actualitat d'arreu, perquè el dispositiu de recerca del cossos de les víctimes de l'accident d'Adamuz a Còrdoba s'ha tancat en la trobada de les dues persones que fins ara no havien estat localitzades i que els familiars havien denunciat la seva desaparició. Ara, la llista de viatgers que han perdut la vida i la llista de desapareguts coincideixen. En són 45. L'anunci l'ha fet el coronel Domínguez del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil.
Es que alrededor de las 14:45 horas se ha encontrado dos cuerpos y se está procediendo al levantamiento de los cadáveres en este momento.
Aquests dos cossos es trobaven al segon vagó del tren Àlvia, és a dir, el que anava en direcció cap a Huelva, i l'aixecament dels cadàvers ha estat més llarg d'allò que teníem previst en un primer moment i que en la resta de casos, tot això a causa de l'estat en què es trobava aquest vagó.
Avui, però, ha estat una jornada en què s'han conegut moltes dades sobre els viatgers. El Ministeri de l'Interior ha concretat que els 43 cossos restants ja han estat plenament identificats i que han notificat aquesta informació als familiars. familiars. De les 43 víctimes identificades, hi ha 22 dones i 21 homes. També es descarta la presència d'un menor entre les víctimes mortals. La majoria de les persones que han mort són de nacionalitat espanyola, mentre que 3 tenien nacionalitat estrangera, en concret russa, alemanya i marroquina. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha donat aquests detalls, també ha explicat que, trobats tots els cossos, comença la fase exclusiva d'investigació.
Con el fin de empezar ya la segunda, que será y ya está siendo también la remisión a los laboratorios oportunos respectivos para proceder a ese estudio concienzudo y luego ya poder analizar cada uno de esos informes y poder empezar a otras fases y elaborar ya un informe cuando proceda definitivo sobre la causa final o concluyente de...
El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha estat davant dels mitjans de comunicació fins fa uns instants, ha detallat la situació dels ferits als hospitals de la zona.
En total, las personas que se han atendido han sido 123, lo que han supuesto que sean 118 adultos y 5 menores. En este momento siguen ingresados 21 y en la UCI 21, y en la UCI permanecen 6 adultos y 1 menor. Llegamos a tener, como todos ustedes saben, en la UCI hasta allí tuvimos allí tener 14 ingresados.
Moreno, per caire polític, tira de diplomàcia davant les crítiques de la seva homòloga madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, a la gestió del govern central. L'andalús diu que no és el moment.
Lo que no puede ser es que se impere, que impere la ley del silencio y del miedo a pedir responsabilidades o a querer saber qué ha sucedido.
Hoy, si me permite, me voy a dedicar a lo importante, que es el restablecimiento de la dignidad de las víctimas y el que por fin las víctimas, y digo víctimas porque las familias también son víctimas, pues puedan recuperar sus seres queridos y puedan pasar este trance tan duro, tan doloroso y complicado en los próximos días.
Ara tots els dispositius de la Junta es destinaran, diu Moreno, a donar suport als ferits i als familiars de les víctimes.
I ara hem de fer referència a l'altre accident, el que va tenir lloc a Gelida, a Barcelona, perquè a Catalunya continua el caos per la plantada dels maquinistes. Es neguen a reprendre el servei fins que no es garanteixi la seguretat amb mesures que, segons ells, haurien de ser efectives. La mort de dos dels seus companys en dos accidents en només dos dies ha estat la gota que ha fet vessar, diuen, la seva paciència. A més, el caos de les estacions s'ha traslladat a la xarxa viària, ja que, a part d'aturar un servei de transport que mou cada dia més de 400.000 usuaris, també s'ha tallat un tram de l'AP7 per risc de despreniments.
I allà segueix en la pràctica el caos, perquè tot i que s'ha arribat un acord entre la Generalitat, Renfe i els maquinistes per restablir les vies, en aquesta hora encara no es pot confirmar quan hi tornarava els trens de Rodalies a Catalunya en marxa. La consellera de Territori, Sílvia Panet, que ha explicat que les parts estan negociant des de les 10 del dematí, però que hi ha hagut una clau perquè arribessin a un acord que en qualque moment aconseguiran que les rodalies tornin a funcionar.
S'ha pactat visualitzacions, unes inspeccions de tot el sistema conjuntes, on hi hagi maquinistes, personal de Renfe, per tant, de tècnics d'ADIF i personal vinculat al sindicat de maquinistes, per tal de fer una revisió de les 13 que buscava la xifra exacta, itineraris de tota la xarxa.
I com sabeu, avui hi ha hagut un altre accident, en aquest cas ha estat a Múrcia, Cartagena, un accident ferroviari. Avui a hora baixa s'ha sabut que la grua que va impactar avui mateix aquest dijous contra el vidre de la finestra d'un vagó del ferrocarril de Via Estreta, de FEB, i ha causat ferides lleus a 6 passatgers, l'estaven reparant o estava fent feina en la reparació d'una línia elèctrica per la companyia Iberdrola.
Fonts de l'Ajuntament han explicat que aquest incident no té res a veure amb l'il·luminat públic municipal, ni tampoc amb el vehicle que el duu, que era de l'empresa Elecnor. L'Ajuntament assegura que fa feina en un cable de subministrament elèctric i el braç de la grua ha envaït l'espai de circulació del tren just quan estava passant en direcció a Cartagena.
Recordem que aquest accident ferroviari a Cartagena ha tingut com a conseqüència 3 ferits lleus. Parlem ara d'una altra qüestió encara relacionada amb els serveis ferroviaris, però en aquest cas de casa nostra, de les Illes Balears, perquè el treballador de serveis ferroviaris de Mallorca decidiran aquest dilluns en assemblea si convoquen aturades laborals pròpies per exigir més garanties de seguretat, tot això arran de la creixent preocupació entre maquinistes pels accidents de Còrdoba i de Barcelona a què acaben de fer referència. Unes aturades diferenciades de la vaga convocada pel sindicat de maquinistes CEMAF, que és a l'àmbit estatal i que no té representació a serveis ferroviaris de Mallorca. El gerent de l'organisme públic, però, creu que no hi ha motius per a les mobilitzacions. Marta Puyalto.
El comitè d'empresa d'SFM convoca els treballadors en assemblea perquè considera que no hi ha garanties reals de seguretat, reivindica un major manteniment de la xarxa i unes condicions de feina segures. El comitè denuncia una manca d'inversió en la infraestructura mallorquina. Ricardo Mas n'és el president.
Como hay mucha frustración acumulada, el resultado de la asamblea es previsible. Ahora mismo lo que ha ocurrido nos remueve en el puesto de trabajo porque todos nos vemos reflejados en una serie de deficiencias que no se resuelven y entendemos que la seguridad no se puede postergar. Las soluciones hay que traerlas hoy y es lo que demandamos a nuestra empresa.
El director gerent dels serveis ferroviaris de Mallorca, José Ramón Horta, defensa la seguretat dels trens a l'illa. Considera oportunista que el comitè plantegi ara mobilitzacions.
Lo que no me parece bien es que no nos han hecho ninguna petición. Y ahora de repente, pues ahora, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues ahora vienen con esas peticiones. Estamos de acuerdo, hay que mejorar la seguridad, siempre lo que sea mejorar el dispositivo.
Assegura que en aquests moments s'està executant una inversió de 51 milions d'euros en un sistema de seguretat que permet la comunicació dels trens amb la via, a més d'altres inversions com la millora de la senyalització i l'increment de la inversió en manteniment.
I avui alguns pobles de Menorca, com és el cas de Ferreries, han tornat a tenir apagades de llum.
A les 3 del migdia s'ha produït un incident a la subestació elèctrica de Mercadal, que a les 15:37, diuen, ja ha estat esmenat. Això, segons en Red Elèctrica. Expliquen, s'està treballant des de dilluns amb aquestes averies, dia en què es va produir un primer incident que va tenir moltes llars del centre de l'illa sense llum. Creuen que en un principi podria ser una alteració en algun element d'aïllament en la interacció en les condicions atmosfèriques. Humitat, vent, aigua, salinitat... En aquest cas, sempre estem parlant de la subestació de Mercadal. Expliquen que seguiran treballant fins a normalitzar completament la instal·lació.
Fa un moment parlàvem de les possibles aturades a serveis ferroviaris de Mallorca. Ara us hem de parlar d'unes altres mobilitzacions, perquè després d'unes setmanes de treva, els metges de tot l'estat, també de les Balears, han convocat una nova ronda d'aturades que es faran cada mes durant una setmana. Això serà de febrer a juny per protestar contra l'estatut marc que negocien amb el Ministeri de Sanitat i que actualment està bloquejat. Volen, asseguren, una regulació específica per al col·lectiu que millori les seves condicions laborals en les peculiaritats pròpies de la professió i creuen que l'esborrany d'ara no les reconeix.
Els facultatius consideren que ja no és un conflicte pel seu dret, sinó per un millor model de sanitat pública actualment molt deteriorat, diuen. El format de l'aturada és d'una setmana al mes. Començarà al febrer i es perllongarà, si no hi ha acord, fins al juny. Les dates concretes són del 16 al 20 de febrer, del 16 al 20 de març, del 27 al 30 d'abril, del 18 al 22 de maig i del 15 al 19 de juny. Dos dies abans de l'inici, dia 14 de febrer, es farà una manifestació unitària a Madrid. Els metges convoquen aquestes protestes emparats per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics i els sindicats propis d'Andalusia, Catalunya, Madrid, Euskadi i Galícia, units per primera vegada. L'objectiu és comú, que l'esborrany del Ministeri de Sanitat no tiri endavant i que s'aprovi un estatut marc, una llei pròpia, que reguli les condicions laborals laborals del col·lectiu en totes les seves peculiaritats.
A les Balears, les aturades es notaran sobretot en la llista d'espera, que s'incrementaran a mesura que passin el mesos de protesta al servei quirúrgics i també amb els MIR, és a dir, amb els estudiants que també secunden la vaga. Tindran un menor impacte en l'atenció primària. D'aquesta manera ho ha explicat Miguel Lázaro, que és el president de la Confederació Espanyola de Metges.
Ya les empieza a pedir perdón porque realmente le hacemos una huelga en Baleares cuando el problema lo tiene la ministra. Se va a hacer una huelga en Aragón cuando el problema lo tiene la ministra. Se va a hacer una huelga en Cataluña cuando el problema lo tiene la ministra. Es decir, la ministra tiene competencias estatales para negociar un estatuto marco que, vuelvo a decirlo, que reconozca la singularidad del médico y que, evidentemente, no nos siga penalizando.
I a les Illes Balears, aquestes mobilitzacions, aquestes protestes, tenen el suport del Col·legi de Metges de les Illes Balears. Aquest que sentireu ara és Carles Requesens, president del Col·legi.
Recolzant qualsevol tipus de proposta i de mobilització que tingui a veure amb aquestes reivindicacions sobre l'Estatut Marc propi. Creiem que és un reconeixement cap a les característiques singulars de la nostra professió.
Parlem ara d'una altra mobilització, però de caire diferent, perquè els agricultors, el pagesos de les Illes Balears, s'afegeixen a la mobilització general convocada per dijous que ve arreu de tot Espanya. El camp traurà els tractors al carrer per reivindicar reformes urgents davant una situació que qualifiquen d'insostenible per al sector primari, davant el futur de la política agrària comuna, és a dir, la PAC, i també l'acord de la Unió Europea amb Mercosur.
En el cas de les Illes, la protesta està prevista que comenci a les 10 del matí de dia 29 a Ses Torres d'Ariany. Allà es trobaran els pagesos de diferents municipis que aniran amb els seus tractors i maquinària agrícola i llegirà un manifest en la reivindicació del sector agroalimentari. El president de SAGE, Joan Company, explica a Ivetra Ràdio que les protestes se centren en tres eixos: el fet insular, que els perjudica, l'acord de la Unió Europea amb Mercosur i les incerteses de la política agrària comuna, la PAC, que posen en risc, diu Company, els doblers que arriben a l'arxipèlag.
Amb aquí estem discutint 100.000 milions d'euros per tot el període, per tot Europa. Per això que estem discutint són 10 milions d'euros per cada any per les illes, no? Això és molta pasta. Això va que puguem marxar, que no podem marxar. Que puguem marxar, que puguem seguir com estàvem ara. No és que m'ho li donin 10 més, és que m'ho li lleven 10. Entonces, clar, això és el que més ens preocupa de tot. I llavors, la seguretat jurídica, que quan hi ha canvis d'aquests, pues, clar, ningú sap el que passarà, i això és perillosíssim.
S'altra vessant que preocupa el sector és l'acord de la Unió Europea amb Mercosur, principalment perquè permet l'entrada de productes agroalimentaris produïts en normes sanitàries, ambientals, laborals i de benestar animal inferiors a les exigides a la Unió Europea. Tot i que ara el Parlament Europeu ha aturat aquest acord, Company recorda que la globalització hi és.
O sigui, és partir d'on juguem les mateixes regles. I aquí és allà aquesta diferència. Si nosaltres a Europa no podem emplear substàncies perquè fan mal en el medi ambient, als resultats del consumidor, el que no podem admetre és que aquestes substàncies després mos venguin via productes elaborats. Això no, de cap de les maneres.
Company ha volgut deixar palès que la primera font de salut de l'ésser humà és l'alimentació i que d'això n'han de ser conscients tots.
Parlem ara d'habitatge, perquè l'Ajuntament d'Eivissa preveu tenir enllestida l'oferta de 16 habitatges socials a la barriada de Sa Penya. Això serà a final del mes de febrer. Es tracta de locals del consistori que s'han reconvertit en pisos per la manca de lloguer a preu assequible. Aquests habitatges costaran entre 200 i 480 euros cada mes. Gemma Guasch.
En aquests moments es finalitzen les obres a tres pisos d'un edifici de l'Ajuntament d'Eivissa a la plaça de Sadraceneta, que ha tingut diferents usos i on darrerament s'ubicaven els tallers del Fab Lab. Són per a dues persones i un d'ells es reservarà per a una família monoparental. Lola Penín és regidora de Benestar Social i Habitatge.
Que la mayor preocupación que tenemos ahora mismo de los ciudadanos del municipio es la vivienda y bueno, nuestra línea va dentro de nuestros recursos pues hacer todo el trabajo pertinente para poner viviendas en el mercado. Aquí estarán pues tres viviendas para máximo dos personas.
Alguns dels requisits per accedir a un d'aquests pisos són estar empadronats al municipi d'Eivissa en els darrers 10 anys, tenir entre 18 i 35 anys i estar inscrit a l'IBAVI durant almenys un any.
Las bases ya están casi finalizadas, ahora estamos trabajando ya en el procedimiento para sacarlo, pero yo calculo como máximo un mes, mes y medio como máximo estarán a disposición de que los ciudadanos que cumplan los requisitos puedan presentarse.
També s'oferiran els dos que s'han acabat al carrer Retir i dos que són més grans, de dues habitacions on hi podran viure quatre persones.
Preus de lloguer, un preu assequible en el cas d'Eivissa i aquesta 2025, que han de saber que comença amb una ja prevista i anunciada pujada del preu de l'habitatge, també.
A Palma, la venda s'encarirà un 3,1% durant el primer trimestre, segons la darrera estimació de Fotocasa. Ara bé, les Balears no figuren ni entre les comunitats que més s'encareixen ni en les que més baixen. Es manté en un increment mitjà al voltant del 3%.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, repassam ara els titulars de la jornada, perquè les xifres que avui han exhibit els hotelers a Fitur a Madrid mostren com es consolida la desestacionalització i que els establiments obren de cada vegada més aviat.
El mes de març d'enguany estaran oberts un 70% dels hotels, mentre que el març de l'any passat n'eren el 64%. Aquesta és la reflexió que el president de la Federació Hotelera de Mallorca, Javier Vic, feia avui des de Madrid.
Confirma una desestacionalización estructural y no coyuntural. Se produce un adelanto real del inicio de la temporada. Marzo, que es importante, se consolida como mes clave de arranque, reemplazando al mes de mayo.
Una edició, aquesta, la de Fitur, que, com sabeu, ha estat molt condicionada per les tragèdies ferroviàries ocorregudes a Còrdoba i també a Barcelona. Ha estat avui cap vespre quan la Guàrdia Civil ha trobat els dos cossos restants i, per tant, s'eleven ara 45 les víctimes mortals.
Els dos cossos es trobaven al segon vagó del tren Albia, és a dir, el que anava en direcció cap a Huelva. És el coronel Domínguez, del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil.
Que alrededor de las 14:45 horas se han encontrado dos cuerpos y se está procediendo al levantamiento de los cadáveres en este momento.
Segons el Ministeri de l'Interior, entre les 43 víctimes ja identificades hi ha 22 dones i 21 homes. La majoria són ciutadans espanyols, llevat de 3 persones amb ciutadania estrangera.
I sobre les conseqüències de l'altre accident ferroviari, el de Catalunya, la Generalitat ha anunciat avui un acord amb els maquinistes.
Tot i això, però, no es garanteix que Rodalies comenci a funcionar demà divendres i, per tant, els trens continuen aturats.
I a les Illes Balears, el treballador de Servei Ferroviaris de Mallorca decidiran dilluns i ho faran en assemblea si convoquen aturades laborals pròpies per exigir més garanties de seguretat. El comitè denuncia una manca d'inversió en l'infraestructura.
El director gerent dels Serveis Ferroviaris de Mallorca, José Ramón Horta, defensa la seguretat dels trens a l'illa. Considera oportunista que el comitè plantegi ara mobilitzacions.
Lo que no me parece bien es que no nos han hecho ninguna petición y ahora de repente, pues ahora, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues ahora vienen con estas peticiones. Estamos de acuerdo, hay que mejorar la seguridad, siempre lo que sea mejorar es positivo.
I el pagès Hort de les Illes s'afegeixen a la mobilització general convocada per dijous que ve arreu de tot Espanya.
Qualifiquen d'insostenible el sector primari davant el futur de la política agrària comuna de la PAC i també per l'acord de la Unió Europea amb Mercosur. Joan Company...
Són 10 milions d'euros per cada any per les Illes, eh? Això és molt de pas. Això va que poden marxar o que no poden marxar.
Les PTUs ja disposen d'instal·lacions adients per atendre els migrants que arriben a Eivissa i Formentera.
Avui el delegat del govern central a les Illes ha visitat aquests espais situats al port de la Sabina. És Alfonso Rodríguez.
La necesidad de tener instalaciones para acogida digna de estos migrantes que llegan a nuestras costas y poderles acoger en tránsito.
La presentació d'aquestes instal·lacions a les PTUs es coincideix en la denúncia del col·lectiu Caminant de Fronteres.
L'entitat sosté que el govern central aplica arbitrarietat en l'activació de protocols de rescat d'embarcacions, cosa que el delegat del govern central, Alfonso Rodríguez, ha negat de manera rotunda.
7:33 minuts és el moment ara dels esports.
Informatiu Vespre. Esports. Marta Sampas.
I com dèiem, en els esports, la Barca Menorca juga en aquesta hora la Copa de la Reina. Marta Sampas, bon vespre.
Bon vespre. La Ciutadella en què s'enfronten a l'MB Lugo als quarts de final de la Copa i ho fan amb l'intenció de revalidar el títol. A Tenerife, el pavelló Quico Cabrera, de moment empaten a un. El primer set l'ha perdut el conjunt menorquí, ha guanyat el segon i ara el tercer, la Barca Menorca, que lluita per igualar en aquest tercer set. Com dèiem, guanya de moment l'Arenal MB, ho fa per 24-20. El partit ha començat a les 6 del capvespre i el podeu seguir, ho podeu fer en directe pel web d'IB3, corregesca, perquè és la Barca Menorca qui guanya de moment 24-20 al tercer set i just ara mateix acaben de guanyar el tercer set, per tant es posen per davant 2-1, recordem que es juga el millor de 5 i si guanya la Barca aquest partit contra el Lugo, que dèiem, de moment 2-1 favorable a les menorquines, dissabte s'enfrontaria o a l'Aro o al Cajasol ja a les semifinals d'aquesta Copa de la Reina. En tenis, Jaume Munar ha quedat eliminat a la segona ronda de l'Obert d'Austràlia. El tenista de Santanyí ha perdut avui matí contra Casper Ruud, número 13 del món, per 3-0. Qui ha passat de ronda sense problemes és Novak Djokovic, que ha guanyat l'italià Francesco Maestrelli per 3-0. En futbol, Catacoll i Patri Guijarro jugaran amb el Barça a la final de la Supercopa d'Espanya després de guanyar ahir la semifinal per 3-1 a l'Atlètic Club de Bilbao. Sentim l'entrenador del Barça, Pere Romeu.
Creo que la segunda es muy motivante, evidentemente, jugar contra el Real Madrid. Siempre es bueno para nosotras, siempre nos exige una versión muy, muy, muy buena nuestra. El Real Madrid está haciendo una gran temporada.
Com sentíem, a la final les blaugranes s'enfrontaran al Real Madrid. Serà dissabte a les 7 del vespre a Castelló. Pel que fa al Mallorca, mentre l'equip continua preparant la seva visita al Metropolitano per jugar contra l'Atlètic de Madrid diumenge, avui es parla d'Omar Mascarell perquè es planteja el jugador sortir del club en el present mercat d'hivern. Una notícia que avui migdia ha avançat Radio Marca i que posteriorment ha pogut confirmar IB3. El migcampista, que és lliure de negociar des del 1 de gener en qualsevol club, el seu pròxim contracte s'ha cansat d'esperar la direcció esportiva i ja ha fet arribar l'entitat que té damunt la taula una proposta del futbol brasiler. Una proposta que seria interessant en l'àmbit futbolístic, ja que arriba d'un dels grans equips del Brasil, i en l'àmbit econòmic, ja que Omar Mascarell triplicaria el seu actual salari. A més, el seu adeu seria en forma de traspàs i permetria així ingressar al Mallorca una quantitat econòmica raonable. Mascarell el pròxim dia 2 de febrer farà 32 anys i aquesta serà segurament la seva darrera oportunitat de firmar un gran contracte. La seva prioritat, però, sempre ha estat seguir a l'illa, però la manca d'iniciativa i interès de la direcció esportiva per assegurar la seva continuïtat han obligat ara el migcampista a mirar fora de Somoix. Ja veurem què passa, sigui com sigui, els vermells cercaran diumenge al Metropolitano aconseguir la que seria la segona victòria consecutiva per allunyar-se així de la zona baixa de la classificació. Sentim el jugador del Mallorca, Mateu Jaume Morell.
No hi ha cap partit que hagis perdut davant d'hora, tot s'ha de jugar, nosaltres tenim confiança, venim d'una victòria i anirem allà amb tot, amb els 3 punts. Estan junts, concedim poc, estan bé a nivell defensiu i aprofitant les ocasions que tindrem.
Mateu Jaume espera que la victòria contra l'Atlètic Club sigui un punt d'inflexió.
Crec que aquests punts de l'altre dia són molt importants i ojalà siguin un punt d'inflexió per tirar per endavant. En el final jo crec que la base d'un equip és estar preparat per quan te toca rendir. Jo estic molt content, estic disfrutant i crec que quan un disfruta pues és més fàcil que les coses surtin i bueno, molt content d'haver pogut ajudar l'equip l'altre dia. En Muri pues està en un estat de forma increïble, la veritat és que els seus gols ens ajuden moltíssim i ojalà pues pugui seguir amb aquesta ratxa positiva i seguir portant gols a l'equip.
I un apunt més en clau mallorquinista, perquè avui, des de les 6, al Trull Teatre de Palma té lloc l'acte de reconeixement als abonats que fa 50 anys o més que formen part del Real Mallorca. Més futbol ahir a la Champions. Precisament el pròxim rival del Mallorca, l'Atlètic de Madrid, va empatar 1-1 contra el Galatasaray. I el Barça va golejar per 2-4 a l'Eslàvia de Praga i l'Atlètic Club de Bilbao també va guanyar, va ser per 2-3 contra l'Atalanta. Uns resultats que permeten als tres equips espanyols arribar amb opcions de passar de ronda a la darrera jornada. Sentim l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone.
Hay otro camino. Creo que el camino que estamos recorriendo en algún momento pagará. Cuando algún partido no juguemos bien, no pateemos 15 veces y posiblemente pateando una en 90 minutos, por ahí nos toca ganar. El fútbol es esto. El equipo creo que una vez más hizo un partido impresionante el primer tiempo para irnos en ventaja por lo menos de 2 goles.
I avui tenim Europa League. En aquesta hora el PAOK Salònica, equip en qui juga el porrerenc Joan Sastre, s'enfronta al Betis. I quan siguin les 9 del vespre serà el torn del Celta que rebrà el Lille. Més futbol. La primera federació, l'UD Eivissa, juga dissabte contra el Nàstic de Tarragona amb l'objectiu de continuar la ratxa i acostar-se encara més a la zona de play-off de Sens. Miguel Álvarez ha parlat avui en roda de premsa. Tot i el bon moment, creu que s'ha de tocar de peus a terra.
Hay que moverse en ese equilibrio de no volverse loco ni en la victoria ni en la derrota, como siempre, con los pies en el suelo. Si te desvías un poco del camino correcto, de la falta de humildad, de trabajo, de saber que al final contra más trabajo, más posibilidades tengo de estar cerca de ganar, y es lo que vamos a hacer.
I en ciclisme, aquest cap de setmana es disputarà la Challenge femenina. Serà la tercera edició i arrencarà dissabte amb el primer trofeu amb sortida de Marratxí i arribada al Puig de Sant Salvador de Felanitx. Ja diumenge es celebrarà el trofeu Llucmajor i dilluns Binissalem Port d'Andratx. I a partir de dimecres serà el torn de la Challenge masculina amb 5 trofeus. I destacam en aquesta edició la novetat de la contrarrellotge per equips. Serà dijous 29 de gener. Una de les atraccions serà, sens dubte, tornar a veure en acció el corredor portenenc Enric Mat. Sentim el president de la Federació de Ciclisme, Toni Bausà.
Com a balear de que en Enric pugui participar, els darrers anys ha canviat un poc la seva programació de cara a aquesta temporada i això ha permès de que pugui arrencar en aquesta Challenge. Per nosaltres, pels balears, per la Federació i pels ciclistes, és important que en Enric, el nostre primer corredor i més important d'Espanya i d'aquí de Balears, pues, tingui presència en aquesta Challenge d'enguany, així com altres figures que hi ha mundialment.
I acabant recordant que en vòlei la Barca Menorca està jugant a aquesta hora els quarts de final de la Copa de la Reina. Ho fa contra l'Arenal MB de Lugo i de moment guanya per 2-16-1. El partit el podeu seguir en directe a la web d'IB3.
I d'aquesta l'actualitat esportiva d'avui, 7:41. Feim nosaltres una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
El tango, la copla i l'emoció més profunda arriben a Inca amb Martirio i el sur del tango. La veu inconfusible de Martirio ens convida a un viatge musical entre Argentina i Espanya amb tangos que van de Gardel a Piazzolla, acompanyada de bandoneó, violí i piano. Divendres 31 de gener a les 7 del vespre a la sala principal. Entrades ja a la venda. Viu el tango com mai abans.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts per la mare de la migració, més ben dit de la gestió de la migració, perquè les PTUs ja disposen d'instal·lacions adients per atendre els migrants que arriben a Eivissa i també a Formentera. Ha estat avui que el delegat del govern central a les Illes ha visitat aquests espais situats al port de la Savina i al moll de Botafoc. Regina Mayans.
38 llits separats en dues habitacions, una per homes i una altra per a dones. Una sala comuna per menjar i esperar a ser traslladats fins a Eivissa. Així és l'interior de l'embalat del port de la Savina, que està operatiu des de fa 2 mesos i mig i que permet donar als migrants una atenció més humana. Sentim el delegat del govern central, Alfonso Rodríguez, en la seva visita a les Pitiusas.
La necesidad de tener instalaciones para acogida digna de estos migrantes que llegan a nuestras costas y poderles acoger en tránsito.
Aquest embalat incorpora també un magatzem per a la Creu Roja.
Sin duda esto mejora las posibilidades de condiciones para que Cruz Roja, a través del voluntariado que tiene aquí en Formentera, para que cuando sea necesaria la atención de Cruz Roja en la clave humanitaria, se pueda desarrollar desde el minuto 1.
A Eivissa, les instal·lacions s'ubiquen al moll de Botafoc i estan pensades per acollir no només els migrants arribats a l'illa, sinó també les persones interceptades en aigües de Formentera. Hi ha dues carpes segregades també per sexes, que tenen una capacitat de 160 places, que es pot ampliar a 200 en casos d'emergència.
I continuem parlant de migració, perquè el col·lectiu Caminant de Fronteres denuncia, segons el seu pare, l'arbitrarietat aplicada pel mateix govern central a les Illes Balears per no activar, segons asseguren, protocol de rescat d'embarcacions. La ruta algeriana es consolida o s'ha consolidat durant l'any 2025 com la més transitada i a la vegada més perillosa i, per tant, supera la ruta atlàntica cap a les Illes Canàries, segons l'informe d'aquest ONG.
Les Pitiüses són el punt de referència per molts migrants que arriben d'Algèria. És la ruta més transitada ara mateix de tot l'estat, amb el doble de víctimes mortals que l'any 2024. Elena Maleno és la directora de Caminando Fronteras.
És la primera vegada que se superen les 1.000 víctimes en la ruta argelina. 1.037 víctimes hemos documentado en 121 tragedias. La ruta argelina es la ruta más transitada de todo el Estado español, más que la ruta canaria.
Cada vegada els migrants arriben en situacions més precàries procedents del Sahel i Somàlia. Però, a part d'això, aquesta entitat denuncia l'arbitrarietat per part del govern central cap a les Balears per aplicar protocols de recerca.
Salvamento marítimo depende del Ministerio de Transportes. Entonces, no sabemos por qué esa arbitrariedad en Baleares y no sabemos por qué no se garantizan esos protocolos. ¿Por qué los servicios de rescate han fallado en la localización de esas embarcaciones? ¿Por qué fallan los radares? ¿Por qué falla esa tecnología que es capaz de detectar un madero en el mar y no es capaz de detectar a las personas para salvarles la vida, ¿no?
Aquesta és la denúncia que ha fet Elena Maleno, portaveu d'aquesta entitat, d'aquesta ONG Caminando Fronteras, i en relació amb aquesta denúncia que ha fet avui mateix el delegat del govern central, Alfonso Rodríguez, que, com sabeu, era de visita a les Pitiüses per presentar les noves instal·lacions d'acollida de menors migrants, ha negat de manera rotunda les acusacions de Caminando Fronteras.
Parece que se pone en duda de si se activa antes una búsqueda de una embarcación náutica de ocio que una embarcación de pateras. Se activan todo tipo de búsqueda de cualquier vida que esté en riesgo en el mar, venga de donde venga, esté en ocio, en tránsito de conectividad o sea un migrante en una patera. Exactamente igual.
Acabant de parlar sobre migracions, o més ben dit, sobre la gestió que se'n fa de la migració, un fenomen social amb el qual les Illes Balears ja fa molts anys que hi tenen experiència. I precisament la Universitat de les Illes Balears ha analitzat avui a migdia, a través d'un seminari, els efectes de la immigració en la cultura catalana entre els anys 2006 i 2024. Un fenomen que té paral·lelismes en com s'ha viscut el fenomen aquí a les Illes Balears. L'investigador postdoctoral de l'UIB, Ernest Carranza, és l'encarregat de fer aquest estudi.
Obres literàries, pel·lícules i cançons serveixen a l'expert per estudiar com la immigració ha determinat la identitat, en aquest cas, de la cultura catalana del nou mil·lenni. Una situació que Carranza Castelo, que treballa dins el programa Vicenç Mut, confinat pel govern i els fons europeus, veu extrapolable per les similituds al fenomen que viuen les illes, tot i que avisa que també hi ha diferències.
Les tensions i dinàmiques que es donen respecte de la migració i com afecta la cultura del territori de Catalunya, en gran part també se produeixen a les Illes Balears i compartim fenòmens com, per exemple, la pressió demogràfica, però alhora és diferent en el sentit que, diguem-ne, que la identitat vinculada a la llengua vernàcula no té el mateix pes.
Precisament aquest estudi fa referència al pes del català entre la nova generació de les Illes Balears i precisament una entitat ha presentat avui el detall d'un programa, d'un projecte, que és el Correllengua Germanat, que té per objectiu fer del català una llengua d'ús social entre les persones nouvingudes i entre també els residents de fa generacions a les Illes Balears. Precisament entre el programa hi destaca la gossa sorda, que tocarà aquest grup valencià dia 2 de maig. Això serà a Mallorca, com han dit, de la mà del projecte Correllengua Germanat.
El grup valencià serà el punt fort de la iniciativa per augmentar l'ús social del català i que durà la flama de la llengua arreu dels territoris de parla catalana. És Blanca García Oliver, coordinadora de l'entitat a València.
País Valencià jo crec que s'ha fet una gran tasca contactant amb les AMPES, amb els instituts, amb les escoles, amb les escoletes, i no només a les famílies, sinó de manera transversal també a les persones que potser han vist la degradació dels últims anys de la llengua, i això, les persones més majors, evidentment, també estan convidades.
El Corre Llengua Germanat és una iniciativa social i popular que pretén fer augmentar la consciència sobre l'ús social de la llengua catalana. La seva participació és oberta a persones de totes les generacions i de tots els orígens. Precisament, el portaveu de l'entitat organitzadora Joves de Mallorca per la Llengua, Josep Boades, ha fet una crida a la participació avui a Orobaixa davant el retrocés social, diu, del català.
Aquells que són més esportistes i dels de convidam a córrer i a participar corrent en el Correllengo, i aquells que no s'animen a córrer tant, els animam a que baixin en el seu carrer, en el seu poble, que vagin a l'acte de la rebuda allà on puguin a la plaça, que hi participin de totes les formes que permet participar en aquest Correllengo.
La flama passarà per les Balears del 29 d'abril al 3 de maig.
L'Audiència de les Illes Balears reobre la causa contra l'exbatle de Capdepera, Rafael Fernández. Ho fa per un cas d'assetjament laboral i prevaricació administrativa.
La sala també reobre la causa per l'excap de la policia local del municipi, Joaquín Rodríguez Garberí. El procediment es va iniciar l'any 2018 per una denúncia d'un agent que en aquell moment estava en pràctiques. El denunciant els acusa de començar una dinàmica contra ell de pressions constants, rumors malintencionats i decisions administratives perjudicials que varen afectar la seva salut mental i el seu desenvolupament professional. L'audiència considera que hi ha prou indicis d'un presumpte abús de poder i assetjament laboral dirigit cap a la gent.
Continua estable la unitat de cures intensives de Son Espases, el jove de 22 anys apunyalat per son pare a Palma dimarts a vespre, mentre que la seva germana, ferida també pel progenitor, es troba a planta i fora de perill, segons ha informat el mateix hospital.
La principal hipòtesi en què treballa la Policia Nacional és que el pare i el fill van tenir una discussió durant en la qual el pare va apunyalar el jove a l'abdomen. La dona i la filla del suposat agressor hi eren presents i van intentar mediar per evitar mals majors. Per això, la Lota va resultar ferida. El progenitor també tenia múltiples contusions i, malgrat que no eren greus, va ser atès pels serveis sanitaris i traslladat a un centre hospitalari sota custòdia policial.
I detingut un home a Maó per una presumpta o per un presumpte delicte d'agressió sexual a la seva filla, que és menor d'edat.
Els agents de la Policia Nacional varen ser advertits diumenge després que la mare telefonés al 091 per alertar de la possible agressió. En personar-se al domicili, l'acusat va admetre els fets que s'haurien produït durant anys. Per aquest motiu, el varen detenir. Està pendent de passar a disposició judicial.
I a l'àmbit internacional, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha anunciat al Fòrum Econòmic de Davos una cita trilateral entre Ucraïna, Rússia i els Estats Units, que seria o que serà els Emirats Àrabs.
L'equip negociador de Kiev se citarà demà divendres i dissabte en delegació dels Estats Units i Rússia per avançar en el camí cap a una fi negociada de la guerra a Ucraïna. El president d'aquest país ha donat a entendre que aquesta inesperada iniciativa diplomàtica estava liderada per Washington.
Trilateral meeting in Emirates. It will be tomorrow and the day after tomorrow.
Espero que els Emirats ho sàpiguen. A vegades tenim aquestes sorpreses del costat estadounidenc, ha dit Zelensky, que ha afegit que aquesta guerra està durant més que la Segona Guerra Mundial i que, per tant, s'ha de detenir a Putin.
I per cert que avui la Marina Francesa ha interceptat en aigües del Mediterrani un petrolier procedent de Rússia que contravenia les sancions internacionals que prohibeixen exportar petroli d'aquest país. L'operació s'ha desenvolupat al mar d'Alboran en col·laboració amb el Regne Unit. Però tornant a Davos, a Suïssa, avui el president dels Estats Units, Donald Trump, ha presidit la cerimònia de posada en marxa de la denominada Junta de Pau, un organisme que presidirà ell mateix de manera vitalícia i que en un principi estava concebut per supervisar la implementació declaració de l'alto el foc a la Franja de Gaza, però que el mandatari pretén ampliar a altres conflictes.
Els membres que vulguin formar-ne part hi hauran de contribuir a 1.000 milions de dòlars si volen mantenir-se en l'organisme durant més de 3 anys. Tanmateix, genera controvèrsia perquè alguns països consideren que cerca rivalitzar amb l'ONU.
I've always said the United Nations has got tremendous potential. Has not used it.
Sempre dic que les Nacions Unides tenen un gran potencial, però no l'aprofiten, diu Trump, qui ha afirmat que la Junta de Pau està formada pels millors líders del món. També considera que una combinació d'aquest organisme i l'ONU podria ser una cosa única pel món.
I també ha estat a Davos que en el seu discurs Trump ha tornat a carregar contra Espanya. Ho ha fet per no invertir el 5% del PIB en despesa militar.
I also secured commitments from virtually all NATO allies to increase.
Hem de parlar amb Espanya, sosté el president dels Estats Units. Trump ha reiterat el seu malestar per la negativa del govern espanyol a subscriure l'objectiu de l'OTAN de pujar la despesa en defensa al 5% del PIB.
I poc després, també ha estat a Davos que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha contestat a Trump i ha recordat que Espanya manté un desplegament històric de gairebé 3.000 soldats arreu del món. Ha afegit el ministre que la despesa és suficient per a posar a la disposició de l'aliança el que ha demanat a Espanya, perquè és un aliat, diu, fiable.
Cuanto al gasto, nosotros consideramos que con el 2.1% es suficiente para entregar las capacidades para poner a disposición de la OTAN.
I en aquest context s'està celebrant en aquest moment una cimera extraordinària del cap d'estat del 27 països de la Unió Europea per analitzar les amenaces a la sobirania europea i les relacions transatlàntiques.
Això que avui mateix la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha superat la seva quarta moció de censura en 7 mesos. L'ha impulsada l'ultradreta per la signatura de l'acord comercial entre la Unió i el Mercosur, que consideren contrari als interessos dels pagesos europeus. L'Eurocàmera ha rebutjat la iniciativa amb una àmplia majoria.
I aquí, a l'estat espanyol, el Real Madrid anirà a judici pel renou del concert del Santiago Bernabéu. La jutgessa considera que s'han superat els límits sonors establerts en la normativa municipal sobre renou.
La magistrada ha donat per acabada la instrucció oberta arran d'una querella de veïnats afectats pel renou del concert celebrats entre abril i setembre del 2024 al Santiago Bernabéu. El fet denunciats, diu la magistrada, poden ser constitutius d'un delicte contra el medi ambient per contaminació acústica.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
És el moment de la cultura i paraulesment, això que ara sentireu.
Sentimental value, Norway. Serrat, Spain.
Aquest era el moment en què l'Acadèmia del Cinema a Los Angeles feia públic que la producció espanyola Sirat, ho acabeu de sentir, era nominada a millor pel·lícula estrangera. La pel·lícula d'Oliver Lache competirà, a més, en la categoria de millor so. Sirat, per tant, ha estat nominada a 2 dels 5 Oscars als quals optava.
El film del director Franco Gallec, inspirat en la cultura rave, ja havia fet història en convertir-se en la primera pel·lícula espanyola preseleccionada simultàniament en 5 categories. Millor pel·lícula internacional, millor fotografia, millor música original, millor so i també millor càsting. El llargmetratge amb més nominacions de l'edició d'enguany és Els Pecadors, de Ryan Coogler, amb 16, que competeix pràcticament a totes les categories i esdevé la pel·lícula més nominada de la història. La segueix Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, que n'ha tingut 13, mentre que Frankenstein i Marty Supreme en tenen 9, i el drama Shakespearean Hamlet, de Chole Chao, s'alça amb 8 nominacions.
L'edició número 98 del Premis, per tant, se celebrarà a la ciutat de Los Angeles, als Estats Units, i serà el proper dia 15 de març. I per la mare d'una altra iniciativa cultural. I comença la quarta edició del projecte Literactua. Es tracta d'una col·laboració entre el Festival de la Paraula i la Fundació Mallorca Literària per dur a escena obres d'escriptors illencs en català. Enguany se n'han adaptat 3 i demà s'estrena la primera al Teatre del Mar. Es tracta de Fuita i Martiri, de Sant Andreu Milà.
Una fugida en cotxe després de cometre un robatori i un assassinat. Una dona com a hostatge i un accident que ho tronca tot. Així comença Fuita i martiri de Sant Andreu Milà. Miquel Aguiló és l'actor que interpreta el protagonista.
És aquest tipus d'històries que t'expliquen una situació molt rocambolesca i a partir d'aquí anant cap enrere i veiem com hem arribat fins aquí, no? És a dir, tot comença, el disparador és espectacle, és un accident de cotxe, i veiem una situació on una persona que ha fugit durant tota la seva vida de cop se troba en una situació en què no pot fugir. I a partir d'aquí això dispara tota una sèrie de flashbacks que ens ensenyen qui és aquesta persona i com ha arribat a convertir-se en la persona que és.
L'obra és una adaptació de la novel·la homònima escrita per Miquel Àngel Riera el 1973. Tot un repte a l'hora de dur-la a l'escena, com explica la directora Catalina Florit.
El principal hi ha hagut dos reptes principals. Un és Estens, que el format de literatura se munta en dues setmanes només. I el meu segon repte, que crec que només havia passat una vegada anteriorment en totes les edicions de literatura, és que jo no he fet l'adaptació d'aquesta peça. L'ha fet la Marta Barceló, la dramaturga, i per tant jo m'he trobat el test pràcticament a la vegada que els actors.
Tres funcions aquest cap de setmana al Teatre del Mar donen el sus a la gira de Fuita i martiri de Sant Andreu Milà, que passarà, tranquils pel que no hi puguen anar, per 7 municipis més.
Per tant, encara hi haurà altres oportunitats pel que no siguin atents d'anar al Teatre del Mar. Amb aquesta informació, amb aquesta proposta d'agenda cultural, s'hauran fet les 8 en punt del vespre. I és el moment ara de repassar el titular d'aquest dijous, dia 22 de gener, en què les xifres que avui han exhibit els hotelers a Fitur mostren com es consolida la desestacionalització i que els establiments obren de cada vegada més prest.
El mes de març d'enguany estaran oberts un 70% dels hotels, mentre que el març de l'any passat n'eren el 64%. Aquesta és la reflexió que el president de la Federació Hotelera de Mallorca, Javier Vic, feia avui des de Fitur a Madrid.
Confirma una desestacionalización estructural y no coyuntural. Se produce un adelanto real del inicio de la temporada. Marzo, que es importante, se consolida como mes clave de arranque, reemplazando al mes de mayo.
Una edició, aquesta, la de Fitur, que, com sabeu, ha estat molt condicionada per les tragèdies ferroviàries ocorregudes a Còrdoba i també a Barcelona. Ha estat avui cap vespre quan la Guàrdia Civil ha trobat els dos cossos restants i, per tant, ara s'eleven a 45 les víctimes mortals.
Els dos cossos es trobaven al segon vagó del tren al Vià, és a dir, el que anava en direcció cap a Huelva. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, també ha detallat la situació dels ferits als hospitals de la zona.
En total, las personas que se han atendido han sido 123, lo que han supuesto que sean 118 adultos y 5 menores. En este momento siguen ingresados 21 y en la UCI 21 y en la UCI permanecen 6 adultos y 1 menor. Llegamos a tener, como todos ustedes saben, en la UCI hasta ayer tuvimos a tener 14 ingresados.
Segons el Ministeri de l'Interior, entre les 43 víctimes que ja s'han identificat, hi ha 22 dones i 21 homes. La majoria són ciutadans espanyols, llevat de 3 persones amb ciutadania estrangera.
I sobre les conseqüències de l'altre accident ferroviari, el de Catalunya, la Generalitat ha anunciat un acord amb els maquinistes.
Tot i això, però, no es garanteix que Rodalies comenci a funcionar demà divendres i, per tant, els trens continuen aturats en aquesta hora.
I a les Illes Balears, el treballador de Servei Ferroviaris de Mallorca decidiran dilluns i ho faran en assemblea si convoquen aturades laborals pròpies per exigir més garanties de seguretat. El comitè denuncia una manca d'inversió en la infraestructura.
El director gerent del Servei Ferroviaris de Mallorca, José Ramón Horta, defensa la seguretat dels trens a la illa, considera oportunista que ara el comitè plantegi mobilitzacions.
Lo que no me parece bien es que no nos han hecho ninguna petición y ahora de repente pues ahora, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues ahora vienen con esas peticiones. Estamos de acuerdo, hay que mejorar la seguridad, siempre lo que sea mejorar el dispositivo.
Les PTUs ja disposen d'instal·lacions adients per atendre els migrants que arriben a Eivissa i a Formentera.
Avui el delegat del Govern Central a les Illes ha visitat aquests espais situats al Port de la Sabina i al Moll de Botafoc. És Alfonso Rodríguez.
La necesidad de tener instalaciones para acogida digna de estos migrantes que llegan a nuestras costas y poderles acoger en tránsito.
La presentació d'aquestes instal·lacions coincideix en la denúncia del col·lectiu Caminant de Fronteres.
L'entitat sosté que el govern central aplica arbitrarietat en l'activació de protocols de rescat d'embarcacions, cosa que el delegat del govern central, Alfonso Rodríguez, ha negat de manera rotunda.
I en l'àmbit de la cultura, el valencià en la Gossa Sorta tornaran dia 2 de maig a Mallorca. Ho faran de la mà del projecte Correllengua a Germanat.
El grup valencià serà el punt fort de la iniciativa per augmentar l'ús social del català i que durà la flama de la llengua arreu dels territoris de parla catalana. És Blanca García Oliver, coordinadora de l'entitat a València.
El País Valencià jo crec que s'ha fet una gran tasca contactant amb les AMPES, amb els instituts, amb les escoles, amb les escoletes.